llueven piedras sobre el poder. Vaya coyuntura con la crisis. Últimamente sucede que nos enzarzamos en discusiones de lo más extravagantes sobre la actual crisis y los diversos movimientos de respuesta a la misma que estamos viviendo. Hoy mismo escuchaba a los tertulianos de una radio, de las comerciales, haciendo un análisis sobre las características de las revueltas que están sucediendo en el mundo. Las del norte de África, la griega, la londinense, la israelí y también la nuestra, el 15 de mayo. Y la verdad es que aumenta cada vez más, si no es que se concentra, no lo sé, la imbecilidad ilustrada. Decían cosas como que vivimos en momentos donde sobra la irresponsabilidad de las protestas y lo que hacen falta son la responsabilidad de las propuestas, que no es momento de aventuras utópicas y sí momento de concretar propuestas y de expresarlas en las urnas, que para eso estamos en democracia. Creo que es de imbéciles exigirle a todos estos movimientos de respuesta un compromiso para salir del atolladero en el que nos han metido, o exigirle una coherencia en sus demandas. ¿Por qué tenemos que ser coherentes, realistas y esforzarnos en soluciones a problemas que han causado un atajo de ladrones, irresponsables usureros y descerebrados neoliberales? Eso, que se lo pidan a las burocracias sindicales o a los partidos reformistas, tendría sentido, pero a los movimientos surgidos de la ruina a la que nos están sometiendo suena a mofa. Ya tenemos bastante con la presión que nos meten al intentar clasificarnos como buenos y malos, los pacíficos y los violentos, los que negocian y pactan, y los antisistemas y etiquetas varias. Estupideces de colorines. Parece que muchos bocas flojas no llegan a apreciar la diferencia entre las realidades que conforman las características de una revuelta en un país u en otro, y que, aunque las una el hilo conductor de la globalización, cada una tiene su propio desarrollo, y que lo que hoy es de una manera, quizás mañana pudiera ser de otra. Muchos opinadores te lanzan eso de que menos mal que aquí no sucede ni somos como en Londres, o mejor no llegar a lo de Grecia. No quiero ni imaginar a la caterva de bocazas de los medios de este país teniendo que analizarnos en caso de comportarnos como la gente en Grecia, o para qué hablar si lo hiciéramos como lo hicieron en Inglaterra. Pero todo se andará, y quizás entonces reparen en que debieron haber atendido antes las reclamaciones justas de eso que llaman ciudadanía. Tal vez entonces algunos clamen porque se ejerza la poderosa fuerza del Estado contra quien se alborote, esa fuerza que se vuelve timorata y blandengue con los todopoderosos. Uno de los debates que no se suele afrontar es el de si esta estafa llamada crisis es coyuntural o estructural. A mí me da que para los defensores de la libre economía de mercado, la crisis es una herramienta que de no existir se la inventaría. Para ellos todo esto es normal, y es el propio sistema quien puede regular y controlar ese tipo de procesos, que puede salir hacia adelante sin que esta situación ponga en peligro sus estructuras. La pintan grave, pero saben que esto es coyuntural y que tardará más o menos, pero el modelo perdurará, robustecido por todo lo robado durante esta etapa. Hoy en día no parece que exista un modelo capaz de hacer frente al capitalismo como pasó en la Revolución Rusa en 1917 o en la Revolución Española del 36-39. Sí habrían alternativas para funcionar sin él, pero para hacerlo desaparecer no hay tanta unanimidad. Se puede contar con mucha gente para defender la democracia, pero para cambiar el capitalismo, eso es harina de otro costal. Y eso que sabemos que es este quien corrompe y hace inviable a la democracia. Crisis estructural ya me gustaría a mí. ¿Que podemos forzarla? Por supuesto. La tarea revolucionaria, eso lo digo entre comillas, consiste en eso, en acentuar esas contradicciones innatas al modelo capitalista, aprovechar sus contradicciones para resaltar sus aspectos negativos y maliciosos, desarrollar y generar conciencia social y de clase para la transformación que tarde o temprano forzaremos. La tarea es revolucionarnos en nuestro interior, para sacudirnos el miedo y hacer crecer valores que sustenten los cambios que tenemos que forzar. En realidad no considero importante cómo definimos esta crisis, pero sí cómo la afrontamos y las respuestas que seamos capaces de articular en su contra. Si es una cosa u otra, dependerá de factores sobre los que no tenemos un control. No me gusta futurizar, y menos hacerlo desde un punto realista, más que nada porque no me gusta caer en el pesimismo. Ya sabéis eso de que un pesimista es un realista bien informado, pero pudiera ser que el proceso sea largo y lo que empieza de una manera acabe de otra. Para acabar, os dejo con dos metáforas pirómanas. Una zapatista y la otra es un cuento muy corto.
El entretenimiento es el delito del día. Ya sabe que la sangre vende.
En los Estados Unidos enseguida envían soldados para combatir.
El pueblo estadounidense está condicionado por las cadenas de televisión.
Disparó al chaval solo porque era negro.
No somos racistas.
Sí, Héctor.
Es nuestro país.
La ira funciona, el odio funciona.
Algo falla en este país cuando un niño puede empuñar un arma tan fácilmente.
La hierba seca. La hierba seca se está secando y cuando se den las condiciones adecuadas, una simple chispa y un soplo de viento pueden encender la pradera y así acabar con los malditos asesinos explotadores.
Pero duele cada vez que me acuerdo, son lo que pasa. Tanta gente al mismo tiempo llora, yo lo noto que sí, les falta melí, calefacción en casa.
La caída de la casa rica. Riesgo y su prima, recesión y su padre, y rescate con su madre, son una familia bien avenida. Entre ellas se defienden, no se critican y se necesitan para subsistir. Pero sus vecinos empiezan a odiarlos y no los saludan por la calle. Les escupen y el día que puedan quemarán su casa con todos dentro.
Ningún ricachón nunca fue a matarse por ninguna nación. Pase si chen esclavo y no quiero usis ni militares en los cruces.
Ojo, vista y acción.
Salió y dejó una cicatriz. Tiene el color del corazón y fluye así. Consiga asustarte y en tensión dejarte. Prometo ser fiel si tú lo eres a mí.
Cruïlla de llebrada y cebra. Repos al meu cor. Fanals de vida extenuada. Se'l plomis clamant tardor. Se'l plomis clamant tardor. L'asfalt es pit de la tempesta. Passa el cau de la serenor. Dormida l'avinguda bulliciosa. Porta tancada la fredor. Porta tancada la fredor. L'eclipi de la sang calenta. Amaga talls entre l'escalfor. Les llums sense cessar la espera. El temps rellotge usurpador. El temps rellotge usurpador. La pluja pesantes ja vist. Uns passos vacilants a la foscor. Tant gent en un calendari. A dins les cases la remor. A dins les cases la remor. A dins les cases la remor. A dins les cases la remor.
Pues este programa que acaba de comenzar, ¿por qué quieren aplaudir? Aplaudir. Acaba de comenzar Voces Meridianas. Como no, seguís sintonizando Radio Malva, la radio libre de los poblados marítimos acá en la ciudad de Valencia y un poquito más para allá. Y nada, todo un lujo. Habéis escuchado en directo y vais a seguir escuchando a lo largo del programa a Carles Enguís. Y esto es un lujo porque yo creo que en él se reúnen como varias cosas que nos interesan mucho. Aparte de canta muy bien, ha venido a presentarnos un CD nuevo, es vecino del Cabañal y también trabaja, bueno, se curra en la plataforma desde casi o sus orígenes, ¿no? Y entonces nos pondrá al día de muchas cosas con este barrio vecino que tanto queremos. También acaba de llegar el resto del equipo, como siempre es Augusto ahí, acaba de llegar con su bicicleta. Buenas noches, buenas noches a toda la gente del estudio, la gente que nos escucha.
Buenas noches. Aquí llegando a penitas, pero súper contenta porque entro y el estudio está lleno de música. Además, me encantó lo que estaba escuchando y nada, incorporándome. Saludo también a todas las que están hoy en el estudio. Me encanta ver que hay un montón de peña. Bienvenido, Voces Meridianas.
Hola.
Pues cuéntanos, Carles.
Buenas noches, en presente. Que vos que, ¿de qué parlem? ¿Vos que parlem de la nueva música? ¿Vos que parlem...?
Si vos comencé en el CD, ¿no?
Molt bé.
Fa temps que ho vas presentar, però bueno, encara estàs presentant-lo, almenys, en Ràdio Malva.
Sí, sí. Normalment un disc, quan un CD, quan se treu al mercat, normalment se sol presentar durant un any. Després, posteriorment, de quan ja s'ha acabat l'any, pues para la mà, a veure tot el que li ha donat econòmicament, que normalment no dona molt, però bé, podem fer presentacions i això és important. Porto presentant-lo des de maig passat perquè el disc va eixir al mercat. Parlem en termes de mercats perquè és que realment el que, diguem-ne, no és que interessa vendre discos només, sinó també fer concerts i sobretot que la gent senta les cançons i les faça seues, sinó perquè és una expressió, diguem-ne, molt vulgar en la música, no? I gir, o sigui, atreure un disc al mercat. Per això dic mercat. Es tracta de que des de maig vaig presentar-lo, el vaig presentar en el Racó de la Corbella, que és un pub que també fan música i tal, i bueno, i estic en ell, o sigui, estic treballant en ell, està també en Quart de Poblet presentant-lo, vaig estar també en Benicàssim presentant-lo també, que per a mi pues, va ser com una aventura, no? Perquè tant a Benicàssim ja sabeu que fan molts festivals de música, està de moda a Benicàssim i em va agradar molt presentar-lo allà, pues, com, diguem-ne, com una fita important dins de lo que és la música que jo faig, en el sentit de dir, pues mira, he anat a Benicàssim, que és un lloc que se fa festivals a nivell mundial, no? I ara mateix, el dissabte que ve, o sigui, després demà, no és que sigui una presentació, perquè realment és una col·laboració, fan un acte en el Racó de la Corbella també, a la plaça del Pilar, així a València, en el barri de Belluters, i m'han convidat per anar a cantar només que 5 o 6 cançons, perquè sembla que n'hi ha més actes i dins de la nit, que serà un sopar, després cantaré jo i després faran cant valencià i també estaré ahí. I després el dia 21 d'octubre a les 7 de la vesprada el presenten a l'FNAC, però acompanyat dels meus músics, perquè han hagut presentacions que les he fet jo en solitari, com estic així a l'emissora, però normalment jo porto 4 músics que m'acompanyen, que és el grup O3, el grup se diu Carles Enguís i O3, i res, i anem per ahí, pues això, presentant el disc i fent el possible perquè la música evolucione.
Sentim a tot el grup de fons, no?
Sí, sí, sí.
La vella del quart s'extingí abandonada i sola, i per les teues butxaques corre la ràbia d'un crit. No em digues que no sents vertige d'entre un món que sembla maleït. No em digues que no t'emprenya sentir el cel amb tu subsistir. No t'han ofert massa ni poques oportunitats, i l'avió que sobrevola el teu barri mai no fa escala al teu terrat. Només et resta tancar la porta i esperar.
Bé, Carles, com que això no te ve de nou, no? Jo crec que ja fa algo de temps que vas per ahí cantant, no?
Des de l'any 83. Bueno, en realitat va ser des dels 13 o 14 anys que faig música, no? Perquè en els anys 60 tenia jo grups de rock i després va haver una temporada cap allà als anys 70 aproximadament que vas deixar la música durant una dècada aproximadament i després vas tornar l'any 83, no? L'any 83 vas tornar a muntar composicions pròpies, alguna adaptació d'algun altre autor, però bàsicament són composicions totes meues, i des de l'any 83 que vaig cantant per ahí, sí. Molts anys.
Per així, la gent que compartís l'espai i el programa, igual té alguna cosa que preguntar.
Que pregunten.
Es una pregunta clásica, pero me gustaría saber qué es lo que normalmente te inspira o qué es lo que te motiva a escribir.
La vida normal y corrent, la vida cotidiana. O sea, el que pasa es que sí que me preocupen alguns temes, diguem-ne, a nivell mundial, perquè jo no sóc un cantant que fa lletres localistes, ni tampoc està bé que ho diga també, no sol fer cançons nacionalistes, hi ha molts cantants en català en general que fan molta cançó nacionalista, independentista. No és la meva afició. La meva afició és cantar temes universalistes. I aleshores, pues, igual parlo de la fam, que parlo de la guerra. El meu tema preferit, que no m'agradaria que fos preferit, és la guerra, atacar la guerra. I, bueno, i temes socials, com pot ser, per exemple, així en el disc de Logic, que és el que presenta, n'hi ha temes com per exemple el primer tema és d'una actualitat rabiosa i són temes que, dic rabiosa i m'explicaré, en el sentit de que són composicions en el disc que presenté de Logic que les vaig composar abans de tota la explosió que ha hagut del 15M i tot això, que clar, que jo no he sigut l'únic compositor o cantant que ha creat aquestes lletres socials, que n'hi ha molts cantants naturalment a nivell de tot el món que ja porten ja molts anys cantant temes socials, no? Però vinc a dir-ho perquè he fet un disc que mira per on ha resultat que estic cantant el que actualment està passant. Què ha passat sempre? Perquè diguem-ne que el malestar laboral, el malestar social no ve d'ara, com tots sabeu, ve de segles, no? Però veig per on ara ha hagut una eclosió, ha hagut una explosió, de que la gent s'està per fi, està eixint de les cavernes, que ja era hora, encara que com tots vosaltres ja som molta gent que portem moltíssims anys que vàrem eixir de les cavernes i ja ens hem manifestat molt, però el disc ve a contar això, tota una problemàtica que actualment s'està donant en el carrer perquè la gent està eixint al carrer a protestar. Per exemple, el primer tema, que se diu Vertigen, parla de la vida d'un jove, no?, que es troba en un barri molt pobre, un barri on hi ha delinqüència, on hi ha misèria, és un barri abandonat per l'Ajuntament de la ciutat on siga, me dona igual que siga València, Barcelona, que París, que Constantinople, me dona igual. Vull dir-te que és un tema que parla d'això i parla de tot allò que li envolta, i tot allò que li envolta pues, és en certa manera pues, persones, o sigui, veïns que pateixen molt perquè no tenen treball, veïns que moren, fins i tot contra la història, en una frase d'una senyora que mor ella sola, abandonada, coses que passen, no?, habitualment tots els dies, no? I al llarg del disc pues, trobareu lletres també més o menys d'aquest estil, no? Parle també de Yussi. El Yussi és un tema al qual aprecia moltíssim, no?, que és un tema que parla d'una xica que pot ser una xica maltractada per el seu company o pot ser una xica que ha caigut en la droga. És un tema que no dic exactament què és el que li passa, però ve a contar això, la vida d'una xica que està passant per situacions greus i molt, molt bèsties, no?
L'han acomiadat del treball i tu tampoc tens feina ni futur per trepitjar. Et queda un cèntim per citar-te amb la Bernal i ta mare renega a la cuina entre el silenci dels plats. No em digues que 200 vertigen pel teu sembla maleït.
No em digues que
no t'emprenya
sentir el cel
absurd subsistir. No entens què passa en aquest confós carreró. Vius al límit del marge com en un somni.
Senzillament és un tema que en el disc es canta amb un altre tempo, més ràpid, però jo la vaig a cantar tranquil·la, perquè avui és una nit tranquil·la i la lluna he vist que s'està preparant per a fer-se gran, la qual cosa és d'agrair, perquè ens acompanyarà durant els pròxims dies ben gran i ben lluminosa. Senzillament veus. Senzillament veus passar la vida oculta de la llum i del color. Et sents perduda, absurda i oblidada, avorrida de la teua lletjor. Gelosament des de la finestra observes com l'amor va transitant per carrers ocupats per parelles dispostes a estimar. M'estens la mà, sol·licita'm ajuda, posa't en peu, camina el teu destí. No tingues por, escolta com bateguen els sentiments del teu cor. No oblides mai que algú et necessita, mira'm als ulls, estira els ossos. No amagues mai entre la penombra la claredat de la vida. Mira com tot segueix la seua cursa, no ho penses més, arrisca't per un dia. Comprovaràs que apaga la pena i triomfaràs. Va, 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 no penses més i busca el veredes i racons on estimar. Descobriràs la llibertat diària i la casa que t'assenyalarà. La vida on tu i jo viurem junts, junt al mar. Finalment, on totes les estrelles ens electritzaran. M'estens la mà, sol·licita'm ajuda, posa't en peu, camina el teu destí. No tingues por, escolta com bateguen els sentiments del teu cor. No oblides mai que algú et necessita, mira'm als ulls, estira els ossos. No amagues mai entre la plenombra la claredat de la vida. Mira com tot segueix la seua cursa, no penses més, arrisca't per un dia. Comprovaràs que apaga la pena i triomfaràs. Va, 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 va.
Sens perduda, absurda i oblidada, avorrida de la teua lletjor. Gelosament des de la finestra observes com l'amor va transitant per carrers ocupats per parelles dispostes a estimar. Estens la mà, sol·licita'm ajuda, posa't en peu, camina el teu destí. No tingues por, escolta com bateguen els sentiments del teu cor. No oblides mai que algú et necessita, mira'm els ulls, estira els ossos. No amagues mai entre la penombra la claredat de la vida. Mira com tot segueix la seua cursa, no dorgues més, arrisca't per un dia.
Te voy a preguntar que en el tema hablas de arriesgarse, de tomar un riesgo.
Sí.
De tomar un riesgo.
Arriscarse, sí. Le estoy demandando que salse, que estire los huesos, y que se arriesgue, sí, que se arriesgue.
¿Qué impresión te deja lo que ha pasado justamente después de lo del 15M, cuando toda la gente aparentemente sí que ha movido un poco, ha salido de ese anquilosamiento y...?
Yo ya te digo, a mí es una impresión, dígame, de novedad. Yo pensé que es una novedad, pero toda aquella gente que ya porté muchísimos años, no sé, manifestarnos, pero a mí es según una impresión, en principio, para mí no creíble lo que estaba pasando. Perquè jo sóc dels que sempre he comentat, per exemple, a mon fill, als meus fills, no? Els dos, s'ha comentat que el que n'hi ha que fer és moure's, no? Però això ho diguem ja fa molts anys, i això que molts fills són crítics, són persones crítiques. Però ells, en certa manera, també s'han deixat endur per la poca força que ha existit entre la joventut des de fa uns quants anys. És com si la joventut estiguera drogada i aleshores no tinguera capacitat per a reaccionar davant de tot el que estava passant. I per fi ha passat. Però no és, per a mi no és una novetat, vull dir, no és una novetat perquè jo porto des dels 20 anys manifestant-me, no? Aleshores, per a mi no resulta una cosa sorprenent que hi hagi gent que reacciona un dia i surt al carrer. El que sí que podríem criticar les generacions anteriors és que s'ha tardat molt, de que la gent ha tardat moltíssim. I per a mi, aixit al carrer, per a mi tard. Perquè ara estem en una pseudocrisi o crisi o no sé com dir-li, que ara és molt difícil aconseguir tot això. O sigui, tot el que se demana és molt difícil aconseguir. Si jo ho mire des del meu punt de vista sociopolític, l'única manera de poder solucionar i de portar a bon terme tot el que està demanant el 15M és una revolució. I jo no la vull. Jo no vull una revolució, perquè l'anem a pagar nosaltres, primera. I segona, perquè jo sóc pacifista. No tinc més remei que aguantar-me i fer el camí d'una manera, diguem-ne, alternativa, que és la que estan demanant del 15M. Però és que el 15M no va aconseguir res. Al meu entendre. En certa manera són com els fills consentits. Els papis, els papàs han dit, bueno, vale, manifesteu-vos, però ja s'acaba la cosa. De fet, fan tot el possible perquè no continuï manifestant-se. Avui, per exemple, he llegit que en Sagunt anaven a manifestar-se i el delegat del govern ha prohibit la manifestació. Fins i tot va enviar la policia dient que la manifestació no se podia fer. I clar, com la gent no vol gresca, pues s'ha suspès la manifestació. Vull dir-te que no. Jo, cadascú pensa que d'una manera. Jo, particularment, penso que tot el que s'està demanant és no se pot arribar a portar a terme sinó a base d'un canvi de règim, i un canvi de règim capitalista, si no és per mi d'una revolució, és impossible. I és la meva manera de pensar, però al mateix temps ho dic, jo no considero que no, que jo no vull una revolució. Lluitem tot el màxim possible. Ara, això sí, si en vegada de 4.000 o 30.000 anem a ser 200.000, millor que millor. Això és el que n'hi ha que fer, tots al carrer a manifestar-se, això sí.
Bé, és una visió crítica de quasi tot, de Carles. Recordar-li a la gent, recordar no dir-li que té un telèfon al seu abast per si vol utilitzar-lo i participar de lo que estem fent així. El 96-356-49-47, 96-356-49-47, que és el telèfon de esta ràdio maravillosa que se llama Ràdio Malva.
La millor ràdio que n'hi ha.
Si voleu i vols tu també, Carles, anem capgirant un poc cap al barri, encara que tu en el CD no localitzes, però si vols es localitzem un poc i anem entrant al nostre barri del Cabanyal. Sí. Fica-nos un poc al dia a la gent que escolta.
Molt al dia no us puc posar, perquè jo últimament, per motius de treball de la música precisament, no estic molt anant molt a les reunions de la plataforma, però puc més o menys informar de com està el tema. Com bé sabeu, el Tribunal Constitucional és el que va dir que no se podia tocar ni una sola pedra, que Rita no pot tirar les cases mentre no hi ha una sentència definitiva de si sí se va fer l'avinguda o no, Y ahí está la cosa, que se está a la espera de que el Tribunal Suprem, creo que es el último tribunal que queda per dir alguna cosa, diga com està el panorama. Però també és veritat que si se retrasa moltíssim, el barri pot acabar, ja està acabant molt malament, perquè està molt, molt denigrat. Realment és una porqueria de barri. Jo visc en el Cabanyal, a les meues esquenes, darrere en el carrer meu, allí comença tot el desastre, vull dir, però desastre, desastre. No se pot consentir que unes famílies visquen en les condicions que viuen, i no se pot consentir que estiga tan degradat. O sigui, això és una vergonya. Si a mi me diuen que això forma, aquest barri, aquesta zona, forma part d'un estat o d'una ciutat democràtica, a mi, que me diguen el que vulguin, però democràtic res. Això és una vergonya, és una poca vergonya. Així, i en Àfrica, o en Sud-amèrica, o en siga mena, dona igual. O sigui, això és una poca vergonya antidemocràtica, i no tenen vergonya els polítics que estan portant això a la fi, no? I jo, com som molt crític, i me dona igual que després les conseqüències que puga tindre el que jo diga, perquè si me van a contractar com a músic, me van a contractar per el que diga i per el que no diga, perquè al capdavall està tot molt mal en quant a música, pues jo dic clarament, són culpables tant els que governen actualment en l'Ajuntament com l'oposició, perquè la veritat és que els responsables de que estiga tan degradat està claríssim que és del partit que mana. Això està claríssim, és de l'alcaldessa i el seu partit, això està claríssim, però l'oposició majoritària, que és l'altre partit que se fa dir socialista, també és veritat que no mou ni un dit per a erradicar el que és la droga, que és la base de la degradació que n'hi ha al barri. A la resta de la gent que me dona el color que tinc, la religió, com viuen i com siguen, que la deixen tranquil·la. Tots són benvinguts al barri. El que no se pot consentir és que hi hagi delinqüència i venda de droga. I això ho està consentint el delegat del govern. O sigui, que no me vinguen amb històries. I després, ja que estem en el tema, pues, també podria dir que l'apallissament que va haver fa 2 anys, quan la gent estava defenent perquè no tiraren les cases, que estaven parant les màquines i tot això, allà va acudir 2 tipus de policia: la policia local, que depèn de l'Ajuntament, i la policia nacional, que depèn del delegat del govern. O sigui que són els dos els que estan, diguem-ne, deixant que el barri s'amulli. Així de clar, per a mi, Això no és la veu de la plataforma. La plataforma pensa d'una altra manera. Parlaré de la plataforma perquè potser si parlen molt de mi, pues, al final van a dir, tio, de modest no té res.
Així es interessa entre altres opinions, ja. Les personals i les col·lectives.
Pues les col·lectives, com la plataforma, pues la plataforma està treballant molt bé, està portant en marxa moltíssimes accions. Ara mateix ja sabeu que està duent en marxa Portes Obertes, que és una activitat importantíssima, que la estem muntant, o millor dir, està muntant un petit comitè, no, de gent que treballen per muntar Portes Obertes tots els anys, des de fa 13 anys, i enguany és molt interessant també perquè han fet entrevistes a molta gent del barri, cadascú ha contat la història que coneix del barri, i després aquesta història l'han plasmat gràficament uns dibuixants, normalment de còmics, i n'hi ha gent, pues, diguem-ne, també n'hi ha pintors, i bàsicament és això, Portes Obertes enguany. I també ahir se li va comunicar a la plataforma que una societat nord-americana que resideix a Nova York ha triat el barri del Cabanyal com una de les expressions patrimonials de mundials, a nivell mundial, que cal protegir. I això és molt important perquè per al 2012 les dues opcions que aquesta societat vol declarar com a patrimoni mundial i que cal protegir és Trujillo, és un poble, i que si no recorde mal Trujillo està en Extremadura, i el barri del Cabanyal a València, com a dos patrimonis a conservar. Trujillo és perquè sembla ser que volen col·locar allà uns panels solars, però sembla ser que en un terreny que és protegit, i aleshores els de Trujillo s'han oposat, i bueno, varen informar a aquesta societat de Nova York de com estava la cosa, i la societat ha dit que es recolza, pues, donant-los el mèrit de lloc, diguem-ne, de poble protegit que formen part del patrimoni mundial. I el Cabanyal passa igual, la plataforma va enviar un informe a aquesta societat, i aquesta societat ha dit això també, de que és patrimoni de la humanitat, el barri del Cabanyal, i que cal protegir.
Parlant d'entrevistes, no, i de portes obertes, Marcela, no, té coses que contar. Tenim per així preparades algunes xicotes d'entrevistes, no, a gent que es posava, que obria les seues cases, no?
Sí.
Que és un treball que has fet tu, no?
El editor del libro, del libro, bueno, que reúne 90 historias de personajes del barrio, muchos de ellos las escribieron ellos mismos, y otros, bueno, fueron entrevistas que luego fueron reescritas y bueno, es un libro precioso que además cuesta muy poco, cuesta solamente 20 euros, y se va a distribuir en todas las librerías de Valencia, no solamente en el barrio, se puede comprar. Y bueno, como dice el editor en la entrevista, Vicente Ferrer, lo interesante de este proceso es que jóvenes de entre 25 y 30 años, que fueron los ilustradores, que fueron los artistas que trabajaron en el libro, se vincularon con personas mayores de 70 y más, que fueron los que contaron las historias. Entonces fue un proceso muy, muy enriquecedor para ambas partes. No sé si podemos escuchar la entrevista.
Desde hace tiempo queríamos hacer alguna colaboración con los vecinos del Cabañal, que están luchando porque no tiren sus casas y porque, no solo eso, sino que se rehabilite las viviendas donde viven y el barrio en el que habitan, que está muy degradado y que merece una reconstrucción porque es un lugar precioso. Las jornadas de puertas abiertas que organiza la plataforma Salvemos el Cabañal existen desde hace 13 años, ¿no? Y como la plataforma, el mismo tiempo que tiene la editorial Media Vaca. Nosotros empezamos a hacer libros cuando ellos empezaron sus reivindicaciones. Y nos pareció que sería interesante recuperar historias del barrio, historias, digamos, amables o historias interesantes, que muchas veces no son conocidas ni siquiera por las personas que viven aquí ahora. Sabemos que mucha gente, porque son amigos nuestros, ya no viven, son nacidos en el barrio, pero ya no viven aquí, porque no es un lugar fácil para la vida. Las personas que viven aquí ahora ya no son personas que viven de manera a veces muy precaria, con muchas dificultades, porque se les han puesto muchos inconvenientes. Nos parece muy bonita la idea de traer aquí a la gente que vive en Valencia, a la gente que vive fuera, para conocer cómo viven estas personas, cómo son estas personas, quiénes son. Y la excusa, desde luego, era este libro, ¿no? Que además proporciona información sobre el lugar, sobre sus habitantes. El Cabañal era, por lo que yo he leído, por lo que sé, por lo que me han contado, ¿no?, un lugar que fue un lugar de turismo hace más de 100 años, un lugar de turismo privilegiado, de turismo caro, ¿no? Las personas ricas de Madrid venían a bañarse, a tomar baños de sol, a la playa de Cabañal, y tenían sus viviendas al lado de las casas de los pescadores, ¿no?, que son los pobladores originarios, ¿no?, del barrio. Este turismo duró un tiempo muy limitado, porque luego salieron otros lugares de turismo, como son las playas de San Sebastián, de Santander, ¿no?, y se desplazó hacia el norte. Y aquí quedó un poco el lugar de mezcla, del lugar cosmopolita, donde hay, es un lugar también de población trabajadora, que llega, era un lugar donde personas que venían de Andalucía, de La Mancha, del interior, llegaban al Cabañal como primer lugar, digamos, que era un sitio también distinto de la ciudad de Valencia. Siempre se ha percibido, digamos, la capital como un espacio aparte, por muchas razones, porque incluso físicamente estaba muy delimitado, ¿no? El ferrocarril, digamos, dividía perfectamente el barrio, ¿no?, y el mar por el otro lado, ¿no? Entonces es muy interesante porque, a pesar de todo, a pesar de ser un lugar de inmigración también, hay una característica de este lugar que es una identidad cabañalera que es difícil encontrar en otros lugares de la ciudad de Valencia, ¿no? el origen marinero y el origen, digamos, humilde, ¿no?, también de sus pobladores, hace que este lugar sea humilde, pero, digamos, muy orgulloso también, ¿no?, muy combativo, muy luchador. Hace que este lugar sea especial por muchos motivos, ¿no? El libro que queríamos hacer tenía que reflejar también esto y tenía que ser una invitación a los lectores, ¿no?, para venir aquí y verlo, y digamos, para venir y quedarse, porque en realidad lo que le conviene a este lugar es que la gente viva en él, y es una pena tener este espacio vacío, digamos, desaprovechado, cuando es de los mejores lugares que hay, no solo en la ciudad de Valencia, no solo en Valencia, sino en España y en el mundo, creo yo, ¿no? Los libros que hacemos en Media Vaca son siempre libros ilustrados, y lo que nos planteamos desde el principio era hacer que estas historias que queríamos reunir tuvieran sus imágenes. Pensamos que era más interesante que buscar fotografías, porque existen libros con fotografías, era hacer imágenes nuevas a partir de las historias. Y nos pareció que era muy adecuado al proyecto y era lo que nos apetecía y nos divertía más hacer, que jóvenes dibujantes de la ciudad de Valencia llegaran al Cabañal y buscaran personas mayores que contaran historias interesantes. Entonces hemos reunido gente que tiene, ilustradores que tienen 25 o 30 años, se han juntado con personas que tienen 70 años, ¿no?, que han contado las historias. Y ese encuentro, digamos, ha sido muy enriquecedor también para las dos partes, para los dibujantes, porque han conocido gente magnífica, con unas experiencias estupendas y muy divertida y con muchas ganas de contar su vida, ¿no? Para la gente mayor, ver que jóvenes que viven muy cerca de ellos tienen interés por sus cosas, ¿no? Y a la vez porque ese, digamos, intercambio ha producido, pues, un resultado que es historia ilustrada, digamos.
¿Y los escritores? ¿Quiénes fueron?
Los escritores son, muchos de ellos son vecinos del barrio, otros son vecinos del barrio que son simplemente informantes, personas a las que se les hizo entrevistas, ¿no?, que han hablado como personas particulares, sin, de sus propias experiencias. Otros sí son personas del barrio que se han tomado la molestia, han tenido el interés de escribir, ¿no?, sus experiencias, y algunos han publicado libros, muchos de ellos pagados incluso con su propio dinero, pero han querido transmitir, digamos, sus conocimientos a cualquier persona que estuviera interesada. En otros casos hemos rastreado noticias en periódicos locales, en libros de divulgación, en libros de historia que existen en bibliotecas, ¿no?, en la hemeroteca. Y en algunos casos hemos encontrado material inédito que era de mucho interés, ¿no? Pues dedicamos casi un año a buscar las historias, ¿no?, a informarnos, a leer.
Atenas. Si continúo vendiendo como hasta ahora, me decía Joaquín Sorolla, algún día tendré reunidos 40 o 40 mil duros y entonces a vivir todo el año en el Cabañal. ¿Quieren que me traslade a París? No, señor, al Cabañal, frente a aquel mar y todo luz y poesía. Construiré en la misma orilla una gran casa, una casa de artistas, y allí vendrán mis discípulos y formaremos una colonia, una escuela de pintura revolucionaria, la pintura al aire libre, sin estudios ni artificios, y tú vendrás también allí a escribir novelas. Ya verás cómo hacemos de Valencia una Atenas.
Si tanques els ulls somiaràs en mi, també amb la ciutat que no vols fer a tu. Immenses artèries de follia i embuts que es perden molt lluny entre edificis muts. Ulls que vigilen sinistres albellons que et controlen l'existència per tots els cantons. Conseqüències d'aquest món construït des de la por. Si vas cap al nord, espera el silenci. Si vas cap al sud, el múscul som mort. Si baixes al centre, brunzir d'abelles. Si busques consol, els meus llavis i el cor. Confosos sorolls, enigmàtiques veus, inexplicables mots, laberint de peus. Conseqüències d'aquest món perdut de l'univers. Tup, 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 tup
do ta 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 ta. Travessa la línia, supera el malson, deixa't portar, oblida l'opressió. Se senten els crits de tota la gent que busquen confort i alcen la veu. La sirena guaita, el delit despert, la veu de metralla busca recer conseqüències d'aquest món que ha perdut l'alè. L'ull que vigila no sap on mirar, per molt que busca no sap què trobarà. S'omple l'avinguda de passos impacients, reclamen espai, els carrers són seus. Tanquen les portes, és el seu dret, per elles mai no entra el jou i el fuer. Conseqüències d'aquest món no vol viure com un cert. Tu, 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 pare, tu, pai, tu, tu, pai, pai, tu, pare, tu, pai, tu, tu, pai, pai, tu, pare, tu, pai, tu, tu, pai, pai.
¿Por dónde nos llevas, Marcela? Quedan cosas por aquí, ¿no?
¿Alguna sí,
que
pero,
otra entrevista?
Quería,
bueno, llévanos, llévanos.
Quería preguntarle a Carles, basándome, sí, basándome en este texto,
¿sí
¿qué piensas de lo que decía Sorolla? ¿Si estaba loco o si es posible aquí en el Cabañal?
Pues si vos que te digo la verdad, ¿dónde estaba teniendo? No sé lo que has dicho. Torna a decir.
Bueno, él decía que... que con un poco de dinero se podría hacer aquí en el Cabañal una casa en la que vivieran artistas y se pudiera también escribir novelas y hacer pintura y tal. ¿Cómo vive un artista?
Sorolla, ¿no?
Sí, ¿cómo vive un artista, un músico, un hombre con alma sensible en el Cabañal?
Sorolla es que, claro, vivía en una época romántica y en aquella época pues todas esas cosas eran posibles y de fet eran posibles. També és veritat, no?, que hi ha que seleccionar la societat en la que vivia, i vivia en una societat de rics. N'hi hauria que plantejar-se també l'altra societat, que eren més pobres que nosaltres, perquè nosaltres veníem de la part de la societat dels que eren més seriosos en l'època de Sorolla, que Sorolla no, possiblement no tenia culpa, naturalment, però era un somiador, com diguem alguns, un somiatruites, un soñadores de tortillas, que aquesta sí seria la traducció literària, literal, somiatruites i molt romàntics, no? Però clar, en realitat en aquella època aquestes coses sí que se donaven, perquè sí que hi havia clubs d'artistes, feien tertúlies, les tertúlies pràcticament han desaparegut. Abans la gent, jo he anat encara a alguna tertúlia que se feia per exemple en el Cafè Sant Jaume, en el barri del Carme, no? Hi ha tertúlies literàries que les dirigia Marc Granell i eren de poetes, era molt, molt interessant. Tot això va néixer a finals del segle XIX, principi del XX. Però clar, és que en aquella època eren, això que he dit abans, eren romàntics, eren persones molt enganxades a la naturalesa i amb una sensibilitat, diguem-ne, pues, molt poètica i això, no? Avui en dia, el que existira una casa d'artistes i tot això, existeix una casa que se diu la Casa de l'Artista, que és una espècie, diguem-ne, d'albergue, no? D'alberg, on va, pues, les artistes, que els pobres pues, estan molt majors i estan abandonats, són gent que mai... no ha arribat a ser molt coneguda, no? I aleshores ells viuen, diguem-ne, que se reuneixen en aquest lloc com una manera, diguem-ne, de retrobar-se amb els seus companys i companyes de vida bohèmia, no? Diguem-ne així. Però avui en dia el que somiava Sorolla és impossible. I jo, com el que me preguntes com a artista, entre cometes, sensible, pues sí, me considero sensible perquè considere que fer el que jo faig pues, necessita sensibilitat, però també es necessita sensibilitat per a pintar un quadre o també per a fabricar un cotxe o per a anar a llaurar el camp. Vull dir que al cap i a la fi la sensibilitat és importantíssima per a tots els humans, perquè sense sensibilitat no existiria una humanitat humana, no? Seríem realment uns salvatges, seríem més bèsties del que som. i considere que avui en dia pues, el buscar una casa d'artistes des del punt de vista, com ho deia Sorolla, pues, podria donar-se, però jo crec que ja hem arribat tard a aquestes coses, que no... La gent ha perdut sensibilitat per aquestes coses que jo naturalment penso que són molt boniques. Seria molt bonic tindre un lloc on poder reunir-se els artistes i parlar. De fet, n'hi ha, però el que passa és que els artistes no acudeixen. Va la gent normal i ja està, que al cap i a la fi també són artistes.
Entonces, bueno, el sueño se puede convertir en que nos transformemos todos en artistas. A lo mejor nos hemos quizás olvidado o quitado la idea de la cabeza de poder convertirnos en artistas. Y luego tampoco se necesita tanto dinero, sino más que nos dejen vivir tranquilos.
Exacto, sí, sí, sí. El que es tracta, como he dicho fa un momento, es tindre la sensibilidad de sensibilidad per la vida, sensibilidad de asimilar tota la bellesa de la vida, tota la bellesa dels humans. Els humans són molt bells, n'hi ha que respectar a les persones, perquè nosaltres som bells i belles, som, diguem-ne, el màxim de la creació intel·ligent. És així, nosaltres som uns éssers intel·ligents i n'hi ha que respectar-nos els uns als altres. Això és, aquesta sensibilitat és importantíssima i és important que el que ens reunim, el que ens relacionem, dialoguem i sincerament passar una miqueta de tota la tecnologia que existeix actualment. Ens està matant la humanitat en tanta relació directa d'un a l'altre, no? Aquesta relació de diàleg, de tertúlia, de raonar entre nosaltres i tal directament al voltant d'una taula, prenent-se un cafè o fent qualsevol altra cosa, s'està perdent, això és la veritat. Sempre portem una vida que sembla que com si ens estiguérem perseguint, no? I volguérem arribar a una meta final que no sabem quina és, no? Pues la meta es estimarnos todos, esa es la verdad.
Y en la base de este tipo de vida que tenemos ahora parece que estuviera la desconfianza siempre, o sea, sí. No la confianza en el otro que nos impide, o sea, que nos permitiría la entrega y el poder generar este intercambio, la desconfianza y la competitividad.
Sí, 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 ens han ensenyat que tenía que ser desconfiats i competitius, no? I això és importantíssim per a aquesta societat, que això ja ho sabem tots, no? Que és una societat de l'absurd. A mi, sincerament, no, considere que hi ha persones que han copiat el que és la manera de viure dels nord-americans, no? Que és la competitivitat, el viure només que i treballar per els diners i l'oblidar-se de tots aquests elements, diguem-ne, que es conformen com a humans, no? I la base és ser sensibles, això és la base del ser humà, ser sensible a tot allò que l'envolta.
Entonces, ¿dónde creen ustedes que trasladamos nuestro sentido de pertenencia? Porque has dicho los norteamericanos, bueno, los estadounidenses en realidad, y ellos como que tienen un sentido nacional, entre comillas, muy arraigado, pero ese nacionalismo no es nuestro. Es algo que nos dice una figura que nos representa, pero no nos representa. Lo que nos representa es la comunidad, es el clan, y no lo digo, bueno, sí es muy soñador, pero también porque lo he podido percibir. Yo no vivo en Cabañal. Comparto con mucha gente del Cabañal, estoy en Radio Malva, pero vivo en Benimaclet, por ejemplo, y conozco otros barrios que sí que tienen ese carácter de familia que...
Sí, es que también dins de les ciutats, sobretot les ciutats mediterrànies, eixe ambient continua. Si tu te'n vas a Barcelona, per exemple, que és una macrociutat, una ciutat enorme, que serà encantadora o no serà encantadora, però al cap i a la fi és, com estava cantant de la cançó, precisament, és una ciutat de grans avingudes enormes, de moltíssima gent i tal, però que pràcticament no se parlen els uns amb els altres, ni se miren a la cara, i tot és soroll de cotxes, i tal, i tal, i tal, i molta contaminació, i bueno, ja sabeu la història, no?, de què va. Però n'hi ha uns altres barris, per exemple, pues, que te diga, jo he estat recentment en Berlín, per exemple, no?, a una visita familiar que vaig allà i me van ensenyar la ciutat, jo me vaig quedar sorprès, no? Perquè Berlín sembla que sigui una ciutat que ni fu ni fa, o sigui que no és res, i és una ciutat que té molts parcs, és una ciutat que pràcticament gires el cantó i te trobes un jardí, un parc, o sigui, però parcs que eren antics boscos que se quedaven al centre de la ciutat. I clar, tot això fa primera la relació de la gent amb la naturalesa. És tan increïble la ciutat en aquests aspectes, que me figure que n'hi ha més ciutats per ahí, no? En aquest pla que, bueno, anaves per la ciutat passejant i veies corps, cuervos, veies volant per la ciutat, que se paraven en una cadira o se paraven damunt d'una farola i tal, o sigui, una cosa increïble. Però és que la relació de la gent allí és també de com si fos un poble, o sigui, és sorprenent, tan sorprenent que jo posi com a cas Berlín, però conec molts barris, com és el Cabanyal, com és Benimaclet, com és el Nazaret, com és Montolivet, o sigui, barris nostres que se viu com si fos un poble. O també Patrais, Patrais està tota edificada de torres, però tu te'n vas a lo que era l'antiga plaça del poble i és increïble que allò continuï sent la plaça del poble, és talment com era abans. Són cases baixes i allí la gent va passejar i estar amb els nanos i tal, i van als pubs que n'hi ha per allà i sembla un poble, vull dir. Pues a Berlín passa un altre tant, és tan exagerada la cosa, o diguem-ne que la societat, el poble vol viure d'una manera tan de poble, que fins i tot a Berlín me va cridar molt l'atenció que davant del palau on residís Angela Merkel n'hi ha un parc, pues en aquest parc, però que se veu l'edifici, el palau on està ella resident, davant en aquest parc fan barbacoes, davant d'ella, allí mateix. O sigui, vull dir, hi ha comportaments socials per ahir pel planeta, inclús en ciutats com Nova York. En Nova York ara mateix estan creant camps de cultiu en les terrasses de les finques. En Nova York també, per exemple, ara les antigues vies de tren que passaven per els carrers, recordeu que així en moltíssim les pel·lícules de gàsters i tal, uns trens que passaven per el centre de la ciutat elevats, pues tot això, com han llevat els trens, ara els han convertit en parcs que ocupen tot el que era l'antiga via. O sigui, és que és preciós, puges per una escala i te trobes a certa altura de 7 metres o 8 metres, te trobes un parc. La gent està en recuperar moltes coses i la gent vol viure com en un poble, no? Perquè realment això és el que ens agrada. I acaba ja en aquesta pregunta que tu me dius, per exemple, València, tu te'n vas a l'avinguda de França i no veuràs a la gent passejar. Ara te'n vas a una altra avinguda, anem a posar la del Regne, o te'n vas a qualsevol dels barris que acabem de comentar i és que ho veus tot ple de gent, és molt viu. O la mateixa avinguda del Port, que és paral·lela a l'avinguda de França. L'avinguda de França està morta, o sigui, a la gent això no li agrada a ella, és avorrida. En canvi, la gent busca els arrels, que és pertànyer al poble, o sigui, a ser poble.
Inmersas estamos en ese sistema y por eso andamos contando los minutos que nos quedan.
Yo pensaba que no habíamos ido a estar toda la noche.
Se están asomando los compañeros del siguiente programa por ahí. Y nos queda poquito, así que ya que hemos hablado de Benimaclet, podríamos presentar a Adela, que es una vecina de Benimaclet, según escuché yo el otro día, enamorada del Cabañal, y que además está trabajándose con otras personas de aquí del barrio un proyecto, ¿no?, que tiene que ver también con lo de recuperar el barrio.
Buena nit, Carles, ha sido un placer escoltarte, en serio, y estar así a Radio Malva.
Vosotros también.
Ahora que salgo a Marcela. En realitat, és que heu dit moltes coses, a lo millor no he tingut el temps o el moment, i seré breu perquè sé que estem acabant. Sí, jo crec que el Cabañal és un barri que té moltíssim moviment i que hi ha moltíssima gent treballant en ell des de diferents aspectes. El que comentava ara Toni és estem treballant en un grup de buscar vivendes que estiguen buides i buscar a gent que vulgui vindre a viure al barri, i allà estem, no? Encara estem començant, però això també, la idea de no saber fins a quin punt se pot fer publicitat o no des dels mitjans, però bueno, aprofitant la invitació, pues clar. I si esteu interessats, hi ha un Facebook que es diu Viu al Cabañal i que convida tot el món a no sé, primer, que si coneixen algú que tinga una casa buida, que es fiqui en contacte amb nosaltres, perquè aquesta tasca de recerca és complicada, i si no, simplement que s'agregue o que pregunte o que es menege pel barri, perquè sí que és veritat que el barri té punts conflictius, però que no deixa de ser un barri meravellós, amb moltíssima vida, amb molta feina per fer, però que hi ha molta gent treballant ja, amb molts problemes també, evidentment, però que no podem girar l'esquena i, baix el meu punt de vista, no podem delegar tota la responsabilitat tampoc al govern. Si volem que les coses canvien, el meu punt de vista és que ha de ser des de la quotidianitat, no? Saludant a l'altre, o sigui, generant aquest barri que volem que siga. I aquesta generació de barris comença per nosaltres mateixes, no? Diguem-te, fa falta alguna cosa, puc ajudar-te, els nanos van a l'escola, no van... no sé, no sé si hi ha més preguntes o...
Pues haciendo la vida amable, ¿no?
Claro, efectivament. O sea, fent, per a la resta i per a una mateixa, ¿no? Que...
Amable en todos los sentidos, no solo por cortesía, sino de amarse.
Sí, sí, no, i a més intentar això, recuperar la, la relació social que s'està perdent també, no? S'està perdent. El Cabanyal sempre una de les seues, diguem-ne, aspectes, diguem-ne, propis, que això passava en molts barris, però el Cabanyal és dels últims, era que la gent se treia la cadira en les nits d'estiu a la porta de casa i xerrava amb els veïns, perquè els veïns de davant passaven també, s'emportaven la seva cadira i se reunien. Això està passant ara mateix encara, i això és el que estem parlant així, aquesta relació social, aquesta relació de tertúlia, de dialogar, de parlar i d'ajudar-se els uns als altres. Això és importantíssim, perquè si ho perguem, estem, jo penso que ho estem perguent tot.
Sí, i jo no sé, abans de que acabi el programa, també estic així amb Jimena, en quant a les tertúlies d'artistes, bueno, te convidaria que te passaves per Benimaclet, pel CAF Café, que jo crec que és un bon lloc de trobada, no? És un lloc que està superviu, que sempre fan històries, que pots presentar el CD si vols, i que està ple de vida i ple de moviment. Vull dir, no sé si seria una casa d'artistes convencional, però jo crec que està un germe, no?
Sí,
sí, està cercano. Además, bueno, lo sí, hemos comentado varias veces, jam sessions poéticas y sobre todo por ahí, ¿no? Tú puedes ir tomar un libro si quieres, compartir algo, si te animas a leer o... Así que invitado, extiendo la invitación que hace Adela y...
Sí, perquè a vegades no saben que hi ha per ahí, pensen que estem a soles, però és que hi ha molta més gent fent el mateix que fem nosaltres.
Naturalment.
O que fan altres coses, però que és interessant estar ahí. Ah, pues mira, jo no faria mai un quadre, però com mola, no? L'altre dia en l'àrbol també, que estàvem pintant en directe. I jo crec que al Cabanyal segur, l'escola, la PACA...
L'escola del Cabanyal, sí.
És que faríem un llistat interminable de llocs on la gent va trobar-se i a xerrar,
sí, sí,
no?
Sí, 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 sí.
Sería invitar a visitarnos, sí, sí, y a compartir, sí. Y enriquecer.
Sí, sí, no, sí. Sí, jo crec que estem en aquesta història tots. El que passa és que n'hi ha que vindre així als micros i dir-li-ho als demés que no s'animen. Els que venim a parlar així a Ràdio Malva d'aquestes coses és perquè les vivim, si no diàriament, de tant en tant. I el que volem és convèncer a tu que ens estàs escoltant ara, querido oyente, que el que volem és que tu també t'animes i que estigues amb nosaltres i que vagis a... Escolta, si anem a fer una revolució pacífica, se comença a veure aquestes coses. Així és com se'n fan.
Bé, doncs pues Adela, com jo crec que anirem invitant-la que vinga per així.
Pues sí. I a mi també, no?
I a tu també. I a tu també, encara que no siga a cantar. No? Així volem gent que col·labore i més que col·labore.
Sí,
que disfrute.
Que faci el programa, no?
Sí, sí.
Pues mantindrà al tant, no, de quan sí. Això ja oficialment existisca i, no, ese nur de informació, de intercanvi, de saber on hi ha un lloguer barato i aquestes coses al Cabanyal, no, que sí. Falta fa.
Sí, sí, clar, clar.
I si voleu, i si no volem, també tenim que anar-se'n. Entonces, Carles, així ja... ¿Tú volías a hablar?
Quería pedirle una canción. Porfa, me encantaría ¿sí? escucharte otra vez. Y
vale.
Para que nos vayamos ahí con sí, sí. Todo el sentimiento que venimos aquí acumulando.
Vale, con mi imagina que no dona temps a cantar la sencera, que tú me farás un fundit. No, no me vas a hacer un fundit.
Bueno,
yo ho torno a anunciar. Después de más, dissabte, día 8, tengo una colaboración que total será un mini concert, porque total cantaré 5 o 6 canciones en un acte que se fa. Que se diu la Mocaora, que ja sabeu que és típic a València per Sant Dionís, el 9 d'octubre, Diada Nacional. I aleshores en la plaça del Pilar, en el barri Belluters, el Racó de la Corbella organitza dissabte a partir de les 9, sopar, cantaré jo i després cant valencià. I el dia 21 presenta el meu disc a l'Exnac, a les 7 de la vesprada. Si voleu vindre, el dia 21 d'octubre a les 7 de la vesprada, que és divendres, veniu allí i ens veiem la cara i me compreu discos, tu. Vaig a cantar un tema que se diu Poema sense acabar, amb música d'Ovidi Montllor i lletra de Joan Salvat Papaseit, que era un poeta barceloní que va viure per els anys 20, que és un poeta que m'encanta, i el cantant Ovidi Montllor, que també m'encanta. Poema sense acabar. Música.
mundo i d'igual a fort. Ara que és vespre i la lluna s'afanya a pujar la carena i ronda el cafidel a la serena, perquè el seu amo capritxós i destre plau li besar l'amada sota la lluna al vol en el porxo del barri de la masia quieta, adormida pels grills, adormida pels grills, mis senyors de la cleda i dels pins. Quin doi d'aigua a la font, ara que és vespre, i el vent també és a joc, i el vent també és a joc, i els romanis només espers escolten, perquè demà al matí puguin parlar d'amors amb les farigoleres fins a l'hora de la sesta, que és quan reposa el bou, que és quan reposa el bou, i canten les cigales, es guarda la ginesta, i ells agafen el son, i ells agafen el son. Quin doig d'aigua a la font, ara que és vespre, i la lluna ha assolit les cimes cobijades, i l'estrella primera lluerna dels camins és perduda entremig les immenses miriades, i als confins de la terra, i als confins de la terra, tots els enamorats es besen i s'estrenyen, de l'una a l'altra serra, de l'una a l'altra serra, tots els enamorats es besen i s'estrenyen. Quin toll d'aigua a la font, ara que tot és nou, perquè la lluna és plena, perquè la lluna és plena. Quin toll d'aigua a la font, ara que tot és nou, perquè la lluna és plena, perquè la lluna és plena. Gràcies, gràcies.
Si estàs
en el Cabañal,
si estàs
en la Malvarrosa,
si estàs
en los poblados marítimos,
sí que puedes escuchar
Radio Malva
105.0 de la FM.
Si estás
en Valencia,
si estás
en el mundo entero,
sí que puedes escuchar
la Radio Malva
por internet,
www.radiomalva.wordpress.com.